Ràdio Vilafranca.
Obrim aquesta segona hora de Penedès en xarxa amb Sabotage i aquest All That I Bleed. In the mail the other day, it's all ready, worn and tattered, and I guess it gives away all the things we keep inside, all the things that really matter. The face puts on its best disguise, and all is well until the heart betrays. She knows, as she reads her letter, that things were bound to stray. Winds blow, she pulls her coat tighter, and the letter flies away. With all the things she keeps inside, all the things that really matter, her face puts on its best disguise, and all is well until the heart betrays.
El Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Si hi ha una cosa que tots tenim clara és que donar sang és una acció que salva vides. El problema és que la sang, una vegada extreta, té un temps de vida limitat i hi ha grups sanguinis menys nombrosos que d'altres. L'alumnat de 5è de l'Escola Rossend Muntaner de Sant Pere Molanta s'han tornat experts en la importància de la sang i el funcionament de les campanyes de donació. I això té un motiu concret al darrere. Dilluns vinent, 10 de març, l'escola acollirà una campanya de donació. Una campanya que van fer l'any passat per primera vegada i que va batre rècords de participació en el municipi d'Olèrdola. La Fanny Vivar es va acostar fa uns dies a l'escola per parlar-ne amb els mestres i els protagonistes d'aquesta campanya.
Avui ens hem acostat fins a l'escola Rosset Muntaner de Sant Pere Molanta per parlar amb els alumnes i les alumnes de la classe de 5è A i 5è B perquè han estat treballant sobre la importància de donar sang i també sobre una donació de sang que properament tindrà lloc a l'escola. I primer de tot ens acompanya i saludem a l'Anna Sala, que és la tutora de la classe de 5è B. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
No és la primera vegada, oi, que l'escola organitza una campanya com aquesta? Com neix aquesta idea?
No, va ser l'any passat i s'ha de dir que va ser un èxit amb més de 40 donants. La idea neix del mateix banc de sang i teixits que ofereix als centres escolars participar en aquest projecte. El mes de gener va venir la coordinadora del banc de sang i teixits, que és la Marta, i ens va explicar tot allò que necessitàvem saber per engegar aquest projecte i quina part era la nostra responsabilitat, que era la difusió de la campanya, doncs fer els cartells, els fulletons, fer el contacte amb els mitjans de comunicació i com hem d'atendre els donants el dia 10 de març. També ens va fer una petita formació sobre què implica ser donant, qui pot rebre sang i què és la sang.
I com la classe de 5è de primària, com hem comentat, no? Són els que han estat treballant i els que han estat impulsant la campanya, com han participat tots ells i elles d'aquest projecte?
Doncs, com he dit, l'alumnat ha fet tota la part de divulgació de la campanya. Han dissenyat cartells, fulletons, flyers i també hem preparat tots els cartells del dia 10 perquè els donants estiguin ben atesos. Tanmateix, també hem escrit als mitjans de comunicació de la comarca. Hem escrit al butlletí informatiu d'Olèrdola, al 3 de 8, a la Fura... Tot això ha implicat doncs, una tasca de diverses tipologies textuals, aprofundint la redacció d'una notícia, responent les preguntes periodístiques i enviar correus electrònics formals... I darrere d'aquesta campanya hi ha un projecte que implica diverses àrees curriculars, com la llengua catalana, el medi natural, l'artístic i valor, sobretot per la vessant més solidària de conscienciar la importància d'aquest hàbit.
I com s'ho han pres tots ells i elles?
Molt bé, aquest segon trimestre hem treballat l'aparell circulatori, així doncs l'arribada i acceptació d'aquest projecte ha anat molt bé per complementar i tenir una visió significativa del que estem aprenent. Els alumnes esperaven aquest trimestre per ser els protagonistes a l'hora d'organitzar la campanya i s'han mostrat molt motivats i engrescats en tot moment perquè, clar, volen que tot surti bé i sigui un èxit, tal com l'any passat.
Doncs, si et sembla, ara passem a parlar amb tots ells i elles, que són els protagonistes de l'impuls d'aquesta campanya, l'alumnat, com hem dit, de 5è de l'Escola Rosset Muntaner de Sant Pere Molanta, que ens explicaran doncs, una mica més alguns detalls sobre les donacions de sang. I comencem parlant amb el Biel. Biel, per què són tan importants totes aquestes campanyes?
Cal que tots ens conscienciem de la importància de donar sang perquè les reserves de sang sempre han de ser plenes, sobretot en èpoques de vacances. La sang és guardada al banc de sang. Només s'utilitza per fer accidents, sinó també per a operacions i per a persones que pateixen malalties cròniques. Cada dia necessitem unes 1.000 donacions de sang per poder ajudar a totes aquelles persones que la necessiten. Si nosaltres donem sang, estem ajudant a salvar vides.
I Fabiana i Vinyet, em podríeu explicar alguns dels beneficis que té donar sang?
Donar sang contribueix a salvar vides. Quan una persona dona sang, contribueix a salvar fins a 3 vides. La bossa de transfusió es divideix en 3 components. Les hematies, que són els glòbuls vermells, el plasma i les plaquetes, que es transformen a cada pacient segons les seves necessitats. Mai saps quan pots necessitar una transfusió. Una de cada dues persones necessitarà sang algun cop a la seva vida. Per aquest motiu, i tenint en compte que la sang no es pot fabricar, és molt important que les persones ens ajudem entre nosaltres.
Ajuda a identificar problemes de salut a la persona donant. És habitual que quan una persona dona sang, aquest acte altruista ajudi a detectar o preveure una malaltia. La sang que es dona és analitzada. Hi ha hagut casos on s'ha detectat una malaltia o s'ha identificat un desajust. Per solidaritat, donar sang és una forma de fer voluntariat i de tenir un impacte real en el i les altres.
I una pregunta, Marc, quan dona la donació?
Les campanyes de donació de sang És una pràctica molt segura i no invasiva. Això vol dir que no fa mal i és molt fàcil de fer. Després de donar sang només cal descansar una estona i aquest repòs no dura més de 30 minuts. Així que no cal preocupar-se perquè és un procés ràpid i còmode.
I una pregunta, Roger, tothom pot donar sang?
Pots donar sang si tens entre 18 i 65 anys, peses més de 50 quilos i et trobes bé de salut. Les dones embarassades no poden donar sang per qualsevol dubte. Hi haurà un metge que valorarà si podeu ser donants.
I Dàlia, hi ha alguna altra limitació a l'hora de donar sang?
Les dones poden donar sang un màxim de 3 vegades l'any i els homes un màxim de 4. I entre donació i donació ha de passar un mínim de 2 mesos. I no és com les analítiques, aquí no cal estar en dejo.
I ara l'Albert i l'Abel ens explicaran si la sang caduca.
Els components de la sang caduquen. Per aquest motiu, és molt important que cada dia hi hagi algunes persones donants.
Les amanites o glòbuls vermells tenen una durada de 42 dies, les plaquetes només 5 o 7 dies. El plasma es pot congelar fins a 3 anys.
Irene, una pregunta. Com heu treballat en l'organització d'aquesta campanya?
Ens hem organitzat en grups de treball i també hem fet treballs individuals. A més, hem fet treballs de recerca per aprendre més sobre la donació de sang. La Marta, coordinadora de Banc de Sang i Teixits, va venir a explicar-nos tot el procés i orientar-nos sobre com s'havia de fer. I les mestres ens han anat ajudant i guiant durant tot el projecte. Gràcies a tots aquests recursos hem pogut entendre millor la importància de donar sang i com podem contribuir.
I em consta que heu treballat molt en la difusió de la campanya, oi, Julián?
Sí, hem treballat en un treball de difusió. Hem preparat materials com cartells i flyers i anant explicant als veïns la importància de la donació de sang. El nostre objectiu era que més gent es consciencie i s'anima a donar sang.
I també heu preparat un detall per a totes aquelles persones que s'acostin a donar sang, oi, Adam?
I tant, vam estar pensant i buscant idees i finalment vam decidir fer el que hem fet. Si voleu saber quin obsequi hem creat, veniu a donar sang. Un serà per vosaltres, són xulíssims.
I una pregunta, Hugo, quan serà aquesta donació de sang que fa tanta estona que n'hem parlat?
La campanya de donació de sang serà el 10 de març de 3 a 7 de la tarda, aquí mateix a l'Escola Roser Montaner de Sant Pere Molanta.
Hi ha alguna altra informació que haguem de tenir en compte?
Per venir a donar sang cal portar un document identificatiu i no cal fer inscripció prèvia al lloc web del Banc de Sang.
Moltes gràcies a l'escola, a la classe de 5è de l'Escola Roser Montaner per acostar-nos tota aquesta informació, per haver treballat amb tota aquesta campanya de difusió d'aquesta donació de sang.
I per complementar amb tota aquesta informació que ens han fet arribar els alumnes i les alumnes de 5è de l'Escola Roser Montaner, saludem a l'altre cantó de la línia telefònica, a la Marta Hernández, que és tècnica de promoció del Banc de Sang i de Teixits. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
Em sembla que et coneixen molt bé, aquests nens i aquestes nenes, perquè bueno, la Irene ens ha explicat, no, que us vau acostar al Banc de Sang.
Sí, quan fem les campanyes a les escoles, sempre prèviament, no, els alumnes de les escoles reben una formació, en aquest cas vaig anar jo, i bueno, fa il·lusió que se'n recordin perquè vol dir que alguna cosa segur que els hi va quedar, perquè sempre, bueno, a vegades costa, no, que la informació sobre la sang arribi als alumnes, però bueno, en aquest cas realment van estar atents i se'n recordaven de mi.
I mira si van estar atents i se'n recordaven de tu, que fins i tot em van deixar algunes preguntes per tu. Si et sembla, les escoltem i els hi donem resposta. Et sembla?
Vale, perfecte.
Vinga,
sí, perfecte.
Comencem amb la primera.
Com a coordinadora del Banc de Sang i Teixits, quin és el teu càrrec?
El meu càrrec és, com tu has dit, no, soc tècnica de promoció i pots pensar, i això què és? No? Pues soc una mica l'encarregada d'una part del territori, en aquest cas de la comarca de l'Alt Penedès a banda d'altres comarques, i bueno, tinc la responsabilitat d'aconseguir, no, de promocionar la donació de sang en aquest territori. Això implica, pues, des d'organitzar les campanyes a les escoles a, pues, posar una unitat mòbil a lo millor a la Rambla de Vilafranca, no?
Continuem, perquè em sembla que és que es van quedar molt encuriosits, eh? Som-hi amb la segona.
Hi ha un augment de donació de fa uns anys cap aquí.
La veritat és que ens mantenim, eh? Sempre estem entre unes 260, 280, normalment ens anem mantenint. Sí que ha crescut molt la donació del que és el plasma, que és la part líquida de la sang, i que hi ha persones que només ens donen aquesta part de la seva sang. Les donacions de sang més o menys es van mantenint perquè també el consum, no, s'ha anat mantenint i tampoc necessitem molta més sang a lo millor de la que necessitàvem fa 5 anys. Llavors anem fent això de les 1.000 donacions, que no arribem mai, però bueno, amb les que anem fent ens anem mantenint, exceptuant alguna època de l'any, com les vacances, que sempre patim una miqueta.
Em sembla que t'has adelantat una mica perquè escoltem la tercera pregunta que et deixaven.
Cada dia que has aconseguit més donacions arreu de Catalunya?
Precisament era això, no? Si s'arriben a les 1.000 donacions.
Pues realment cada dia no, sí que tenim èpoques a lo millor que fem més donacions i fem 1.000, 1.100, però realment durant més o menys la mitjana estem entre les 800, 900 donacions. A les 1.000 cada dia realment no arribem, que seria l'ideal per no haver de patir en cap moment de l'any, no? Però bueno, poquet a poquet, també és cert que això sí, la gent s'ha conscienciat més i cada vegada tenim menys períodes d'urgència, no? Abans era més freqüent tenir èpoques que no teníem sang i ara això passa a lo millor a l'estiu i en alguna època en concret de l'estiu que són poquets dies.
Continuem.
Quina titulació tenen els treballadors del banc de sang i de teixits?
Ui, mira, jo quan vaig a les escoles així amb nois ja que estan ja a punt d'escollir els seus estudis per dedicar-se a alguna feina en concret, sempre els dic que el banc de sang pot treballar gairebé qualsevol persona, perquè tenim des de persones doncs, més de l'àrea administrativa, biòlegs, enginyers, jo per exemple soc treballadora social, hi ha psicòlegs, gent de comunicació, periodistes, metges, infermeres, o sigui que realment hi ha un ventall molt gran que qualsevol, gairebé jo sempre dic que qualsevol persona, si té interès en el tema de la donació de sang i vol venir a treballar, ho podria fer.
Doncs continuem, ens queden 3 preguntes.
Com us organitzeu per abastir a tota la gent d'arreu de Catalunya que necessita aquestes donacions?
Com ens organitzem? La veritat és que a vegades és complicat, eh? Però bueno, la central, ja us ho vaig comentar, que està a Barcelona, la seu central del Banc de Sang, i allà ens arriba tota la sang de tota Catalunya. Llavors, a partir d'aquí, per províncies, tenim doncs, a Tarragona, a Lleida, a Girona i a Barcelona, tenim diferents equips que són els encarregats d'aconseguir aquestes 1.000 bosses. Com ho fem? Per una banda tenim els hospitals, no? Pues a l'Hospital de Sant Pau, al Clínic, que són hospitals on sempre hi ha un banc de sang, on nosaltres, els donants, es poden acostar a donar sang, i després, com farem a la vostra escola, no? Ens acostem, apropem al territori. Llavors, anem amb autobusos, anem amb les furgonetes i muntem a la sala les campanyes de donació per acostar la donació a la gent i així aconseguir arribar a aquestes 1.000 donacions diàries.
Quantes campanyes es solen organitzar en un mes i en un any, més o menys?
Vale, més o menys estem organitzant, ja us dic, unes 15, entre 10 i 15 campanyes al dia. Depèn del cap de setmana, potser fem una miqueta menys, però ens anem gairebé doncs, entre les 4.000 i 5.000 campanyes a l'any, fora del que és després als hospitals. Que a l'hospital també la gent, si vol, es pot acostar a alguns hospitals, no a tots, són hospitals que són grans, i llavors també estan oberts tots els dies i la gent que vol pot anar allà a donar sang.
I l'última pregunta...
Teniu un repte aquest any?
Era si teniu algun repte aquest any.
Bé, el repte, com sempre, és tenir prou sang per abastir, no? Perquè tots els malalts de Catalunya puguin ser atesos de manera adequada. I aquest repte pues, inclou incorporar nous donants, no? Perquè cada dia, cada any, hem de donar de baixa molts donants per edat o perquè tenen alguna malaltia. Llavors, l'objectiu principal és aconseguir aquests nous donants, aquestes persones que mai han donat sang, que s'animin. Per això són fonamentals els nens i les nenes de les escoles, no? Perquè ens ajuden moltíssim a que gent que mai ha donat sang doncs digui, vinga, va, avui em trec la por aquesta punxada de l'agulla i m'animo a donar sang i ja m'incorporo no, al que és les donacions de sang habitualment.
I Olèrdola és un municipi que és molt actiu en quant a donacions de sang. Aquest és el segon any que l'Escola Rossend Muntaner acull una jornada d'aquestes, una campanya d'aquestes de donació de sang. Com han anat les darreres visites aquí al municipi?
La veritat és que, com dius, és un municipi molt actiu. Fa poc que vam estar i bueno, ja tenim planificades les campanyes de tot l'any a nivell de tot el municipi. Sempre va molt bé perquè estem al voltant d'una mitjana de 35-40 donacions i l'any passat aquí l'escola bueno, va fer moltíssimes donacions, va anar molt millor que les campanyes que fem així al municipi sense la col·laboració dels alumnes i esperem que aquest any, que segur que sí, perquè li han posat moltíssima il·lusió i això sempre s'acaba reflexant en que els adults, no, aquesta il·lusió que posen els petits, pues acaben venint, o sigui que esperem que hi hagi molt bons resultats i el municipi pues, sigui sent petit perquè són pocs habitants i a més estan molt espaiats, amb la qual també dificulta no? A vegades l'hora d'animar la gent a que vingui a donar sang, però esperem que continuïn com fins ara fent aquest número de donacions.
I a nivell del Penedès es recullen bones dades de captació de sang?
La veritat és que sí, el Penedès és una de les comarques que està amb un índex de donació molt alt. És una comarca amb la que fem molta campanya i també és d'aquelles que a vegades pues, en moments de complicats o a lo millor quan hi ha festes, no, sempre pensem en pues, anem a Sant Sadurní o anem a Sant Martí Sarroca o anem a Vilafranca, perquè són municipis que normalment els ajuntaments també col·laboren molt i a més tenim prous donants no, perquè la gent també s'animi inclús en dies d'aquells de pont, no, que tothom diu home, no feu campanyes amb un pont, dic ja, però és que les malalties no en tenen de ponts ni de vacances i de sang en necessitem cada dia. Llavors, encara que siguin dates complicades, necessitem cada dia sang perquè la sang ens caduca i no podem estar un dia sense que facin aquestes entrades. O sigui que realment sí, és una comarca que col·labora moltíssim tant a nivell de donants com a nivell municipal. No? Sempre tots els municipis ens obren les portes i ens ajuden moltíssim a fer difusió d'aquesta necessitat tan important.
I com es troben actualment les reserves de sang?
Actualment estem bé, no estem en cap situació d'emergència, tenim sang gairebé per una setmaneta, amb la qual cosa bueno, sí que ens agradaria potser dir bueno, podem tenir sang fins per 9 dies, però estem ara amb sang allò per 6-7 dies, amb la qual cosa bueno, podem més o menys estar tranquils. Ara és una època bona no? Perquè ve la primavera sempre és una època bona per les donacions i després ja ens arribarà l'estiu i ja començarem a patir, però bueno, ara realment estem tranquils i les campanyes funcionen bé, han de seguir funcionant perquè el fet de que nosaltres estiguem tranquils no vol dir que hem de baixar la guàrdia i dir bueno, com no cal donar sang perquè ja estan tranquils, no, sempre necessitem aquestes 1.000 donacions perquè el que he dit, la sang ens caduca i necessitem 1.000 donacions cada dia perquè no la podem fabricar de cap manera i si ens caduca, doncs clar, necessitem aquesta entrada, no? Igual que anem a fer la compra setmanalment perquè no podem guardar tota la nevera, doncs amb la sang ens passa igual, eh? Necessitem cada dia 1.000 donacions perquè les plaquetes, per exemple, duren només 5 dies. Llavors seria impossible no estar cada dia fent aquestes donacions de sang.
Doncs moltes gràcies, Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang i de Teixits, per acompanyar-nos avui aquí al Penedès en xarxa. Moltes gràcies.
A vosaltres i espero que vagi molt bé la campanya.
I justament ara tenim un missatge no, que ens han deixat tots aquests alumnes de 5è de l'Escola Rossend Muntaner per animar tothom a participar d'aquesta donació que tindrà lloc, com comentàvem, el dilluns 10 de març.
Us esperem el dilluns 10 de març!
I ara escoltareu el nostre rap.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. L'Arboç preveu augmentar en un 43% la despesa en neteja viària. L'Ajuntament de l'Arboç ja disposa del nou pressupost per aquest 2025 després que no s'hagin registrat al·legacions en el període obert després de l'aprovació inicial. Els comptes contemplen increments en partides com la seguretat, amb un 6,2% més que el 2024, o la neteja viària, un servei que el consistori preveu renovar enguany amb una nova licitació que suposaria un increment del 43% del cost, destinant-hi fins a 200.000 euros. Des del consistori esperen que aquest augment millori significativament el servei. El pressupost també inclou una partida per posar càmeres de vigilància al pàrquing de l'estació de tren, així com altres per iniciar la reforma de l'Arbocense o fer millores a l'escola Sant Julià. Des de l'equip de govern han destacat que la despesa política s'ha reduït en un 17% perquè la retribució anual de l'alcalde Joan Sans passarà dels 41.328 euros que tenia fins ara als 24.800 euros. Els comptes van rebre el vot a favor dels 7 regidors del govern del PSC, mentre que els 4 regidors d'Alternativa es van abstenir i des d'Esquerra Republicana hi van votar en contra. Els retards a la línia R4 per les obres a Sant Vicenç de Calders s'han mantingut també aquest matí de dilluns. Aquest cap de setmana, el cap de setmana de Carnaval, s'ha viscut un caos ferroviari a les línies de Rodalies del Penedès i el Garraf en direcció sud, i encara aquest dilluns al matí els retards s'han mantingut de forma notable de més d'una hora. El motiu ha estat el tall total de circulació de trens a Sant Vicenç de Calders per la finalització de les obres, un tall que s'ha produït dissabte i diumenge i també aquest dilluns al matí per les proves de la renovada línia. Tractant-se del cap de setmana del Carnaval en unes comarques on es viu amb intensitat aquesta festa, les aglomeracions de gent s'han accentuat. Per facilitar la mobilitat als assistents al Carnaval, Renfe havia anunciat un reforç extra d'autobusos que no s'ha aplicat, segons la companyia, per un conflicte laboral, mentre que els sindicats diuen que ha estat culpa d'una mala planificació de la companyia ferroviària. Durant el cap de setmana s'ha activat un servei alternatiu amb autobusos que surten des del Vendrell i des de Cunit, on començaven i acabaven les línies R4 i R2 fins a Barcelona. I l'incendi d'un camió ha ocasionat problemes de circulació a l'autopista AP7 a l'alçada de Castellet i la Gornal. Avui, al voltant de les 6 del matí, els bombers han rebut l'avís d'un incendi en el remolc d'un camió que ha cremat al voral de l'AP7 i ha afectat també massa forestal de la zona. El camió incendiat es trobava a l'alçada de Castellet i la Gornal i circulava en sentit nord. L'incident ha ocasionat problemes de circulació a l'autopista durant el matí i a quarts de 9 s'ha obert un carril de circulació. S'hi han desplaçat 9 vehicles del cos de bombers. Uns bombers que han tingut un matí mogut perquè a poca estona després han hagut d'actuar també en un incendi de maquinària a l'antiga bòbila de Can Sogues, a Olèrdola, amb un tall al quilòmetre 1 de la carretera de Sant Pere Molanta a Can Trabal. I acabem parlant-vos de la disconformitat de l'Ajuntament d'Olèrdola per la modificació del servei de bus de Vilafranca a Vilanova. L'Ajuntament d'Olèrdola ha traslladat al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat la seva disconformitat per la modificació de les condicions de prestació del servei de bus interurbà entre Vilafranca i Vilanova. Aquest servei de transport té parada a Sant Miquel d'Olèrdola i des d'aquest mes de febrer s'han incorporat parades i itineraris urbans al terme de Vilanova que impliquen alteracions importants que empitjoren el servei, tal i com recull una carta enviada al departament per part de l'Ajuntament. El consistori fa notar que s'ha incrementat notablement el temps de viatge entre ambdues poblacions, afectant totes les expedicions, tant d'anada com de tornada. En la majoria de casos, l'increment és de 10 minuts més per trajecte, de 35 a 45 minuts, si s'agafa com a referència a les estacions de bus de Vilafranca i Vilanova. L'Ajuntament també lamenta que abans de l'aplicació del canvi no s'hagués consultat la decisió amb els ajuntaments afectats.
Penedès en xarxa.
Són 11:15 i 5 minuts i mig. Dedicarem una estoneta d'aquest dilluns als peluts perquè ens visita l'educadora canina d'Intercanis, la Neus Bertran, que és una assídua d'aquest programa i que ve sí o sí, almenys un cop al mes. Neus, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia.
Parlem de peluts, però sí. Parlem també de canalla,
sí.
D'infants, bàsicament petits.
Sí.
I com conviuen? Com haurien de conviure? Com podem fer perquè la convivència sigui plàcida?
Ahà, sí, sí.
Clar, és un binomi prou habitual.
Sí, hi ha diferents situacions, no? Quan tenim un nen a casa i volem un gos, no?, que entri a la família, o al revés, no? Ja tenim un gos i llavors arriba un nen. Hi ha diferents situacions, però gairebé... És molt comú, no?, que els nens i els gossos hagin de conviure.
I és molt comú també que els nens i les nenes demanin gossos. Una altra cosa és que sí. Atenguin la seva petició, però sí. Demanar-los ho fan.
Sí, sí, sí. Sí, hi ha molts nens que ho desitgen des de fa molt de temps i finalment els pares doncs, decideixen que vinguin davant. O inclús hi ha casos que els pares doncs, no volen i el nen té allò pendent, no? I quan s'independitza, quan ja és adult, doncs... Agafo un gos. Això em va passar a mi.
O a vegades aquests gossos arriben a l'adolescència.
Sí.
Que també és un moment bonic per conviure adolescents també. I peluts.
Sí, saps què passa? Que a vegades els pares diuen, bueno, ara que el nen ja és adolescent... És
més responsable, no?
Vinga, va.
Li puc delegar més el que representa tenir un animal.
És el moment d'adoptar. I després...
I no sempre va així.
Passa el que passa, no? Ja sabem què passa.
Abordarem les diferents casuístiques de quan conviuen infants o joves i gossos. Comencem amb aquest escenari. El gos ja hi és, a casa, i arriba, en aquest cas, un nadó, no? L'infant.
Sí, sí. Què hem de fer, no? Quines pautes principals hem de fer?
I descartem l'opció, com que arriba un nadó, desfaig del gos. Aquesta no la contemplem ja, nosaltres,
no.
Que també hi és, eh?
També passa.
No hi entrarem.
Per desgràcia passa, però, ostres, millor no entrem, perquè si no...
Aquesta l'obviem. Estem en el cas, en el supòsit d'una família que té gos... i que arriba al nadó.
Famílies responsables.
Aquestes.
Que tenen un gos, que és un membre de la família, i llavors arriba un nadó, no? I en molts casos truquen a un educador per veure com ho poden fer, o, bueno, a vegades es poden guiar per el que li diu un, el que li diu un altre, que això és una mica perillós, entre cometes, no? Però hi ha mites, no? Per exemple, porta-li un bolquer del nen quan neixi i tal, el portes primer a casa perquè el gos l'olori...
Ah, sí? Això es recomana?
Això és un molt típic, sí.
I sí, no t'agrada sí. La idea?
No, es pot
pràctica,
fer.
Serveix?
Es pot fer, el que passa que realment quan el nen ha nascut, el gos, quan tu arribis a casa, si, per exemple, la mare està a l'hospital i el pare va a casa, el que sigui, no? A buscar alguna cosa, a treure el gos ja notarà l'olor del nadó, perquè el nas del gos ja sabem com és, no? I, bueno, si no, ja en parlarem un altre dia, perquè és molt extens parlar del tema del nas, però ell ja detecta l'olor.
No pot cal detectar l'olor el bolquer brut, eh?
No cal. Ja detecta... O sigui...
Que passa alguna cosa, hi ha algú
sí.
Diferent, no?
Quan el nadó arribi, encara que no li haguem presentat el bolquer, el gos ja
associa.
Reconeixerà aquella olor.
Aquella olor
sí,
que
sí, sí,
el
sí.
Pare havia dut.
Exacte, sí. Llavors, què podem fer amb un nadó i amb un gos? Com el presentem i tot això? Amb molta cura. L'ensenyem, per exemple, als pauets del nadó, no? Perquè els olori. Perquè el gos, clar, normalment tindrà molta curiositat. És un ésser nou que entra per la porta. Els gossos, allò és casa seva.
I discrets no són.
No, moltes...
Són sorollosos,
clar, sí, sí,
aquests
sí.
Éssers, en aquest moment de la vida.
Sí, sí, sí. I si és un nen, un gos, que no ha tingut contacte amb nens, és això, no? Els plors, tot això, pues, es pot quedar com una mica estranyat de... Què està passant aquí, no? Pot tenir una miqueta d'ansietat, un estat de nervis... Llavors... És important, per exemple, si volem posar algun límit quan hi sigui el nen, ja el posem abans, per exemple, no volem que entri a l'habitació on està el nen, no? Que passa, en algun cas, no sempre, però en alguns casos hi ha pares que no volen, pels pèls, per les baves, pel que sigui, no? Llavors, no ho fem quan arribi el gos, fem-ho un temps ja abans, vull dir, quan arribi el bebè, fem-ho un temps abans de que arribi el nadó, val? Perquè el gos no associï que li estem posant molts límits quan ha arribat el nadó, perquè es pot sentir com desplaçat,
tingut,
com
no?
Sí, el príncep destronat, no? Una
clar,
mica.
Clar.
Com pot passar amb un germà gran,
sí, sí,
eh?
Sí, és igual, no?
Molts pot passar, sí, poden
per
passar
tant,
coses
si
similars.
No, si no volem que entri a l'habitació del nadó, habitacions que solen estar preparades i a punt de solfa ja amb certa antelació, ja li marquem aquest límit.
Un temps abans,
amb
sí. Un mes abans, per exemple, o així, doncs ja podem, o abans inclús. Ja oblidem-nos de que el gos entri a l'habitació. Jo recomano que, si han de conviure, que vagi per qualsevol espai on estigui el nen. És la meva opinió, però s'ha de respectar qualsevol opinió, no? Però els límits els hem de posar abans de...
Amb antelació.
Sí. També podem fer uns entrenaments, no? Per exemple, portar alguna cosa als braços, perquè el gos s'acostumi, s'habitui a veure aquesta figura, no?, nostra, amb quelcom als braços, perquè si ja ho té una mica estudiat o après, no tindrà tanta curiositat i saltarà al damunt per veure que portem els braços. Val? I més si ja li hem ensenyat, li hem mostrat que és el bebè, no?, un cop ja tinguem el bebè a casa. Però bueno, són detalls que són importants, perquè després el gos, a lo millor, si no està acostumat a veure aquesta imatge, té tanta curiositat que es fa pesat saltant per veure sempre que tenim els braços.
És curiositat.
No? És curiositat, sí, sí. Perquè, no, clar, ells no estan habituats a que nosaltres portem res als braços, no?
I si plora...
I més si fa sorollets i coses. També podem fer un entrenament amb el cotxet, abans de que vingui el bebè, perquè el gos s'acostumi...
Que vegi aquesta eina, aquest estri
sí,
nou, no?
Sí, i podem practicar a casa, si tenim espai, que el gos vagi al costat, que ja no sigui... O sigui, no serà el passeig normal que ell podrà anar voltant pel costat nostre, no com vulgui, sinó haurà d'anar més, amb aquell element allà al mig, doncs ell haurà d'anar més al costat. I podem fer aquest tipus de prevencions que després poden ajudar molt per no tenir problemes.
Anem a l'altre escenari. El que ja és un infant a casa,
sí.
I perquè ell l'ha demanat o pel que sigui, arriba el gos.
Sí, bueno, aquí, clar, hi ha molts matisos, moltes situacions, molts tàndems. Hem de veure el nen com és... I també adaptar una mica el gos que agafem, no?, segons l'energia que tingui el nen. Hem de, si anem a adoptar un gos, mirar que sigui un gos sobretot sociable amb persones. Perquè els gossos que ja tenen por a les persones, i és molt possible que als nens els hi tinguin més por. És molt, jo ho he vist molt, val? A les persones adultes, diguéssim, encara les toleren, però els hi costa, però amb un nen que corre, crida, es mou ràpid, és molt... És una situació que pot ser perillosa, perquè el gos, si té por, es pot defensar i pot mossegar, no? I els nens, a vegades, doncs, clar, no respecten l'espai del gos, no? Llavors hem de veure molt l'edat del nen i quin gos podem agafar, no? Hi ha moltes famílies que els hi fa molta il·lusió quan tenen nens petits adoptar cadells. Jo no ho recomano. És molt xulo.
T'ho he vist a la cara.
Molt divertit, molt tot el que tu vulguis. Però jo no ho recomano. Perquè quan tens nens, o un, o dos, o tres, és igual, i són petits, ja tens molta feina. Si introdueixes un cadell... és que tindràs més feina encara. Segur que vols passar per aquí, saps? O sigui, la idea de... Ah, que xulo, que divertit, que creixin junts, que... que si ho vols fer, endavant, eh? Però jo
Pensa bé què representa, que
sí,
és més feina.
Després hem de pensar en la realitat i en l'agòbio que tindrem i que ens pot superar la situació.
Un gos sènior o tampoc tant?
Sènior tampoc, però un gos ja una miqueta ja fet, adult, que no hagi, que inclús hagi passat l'adolescència una mica, perquè els gossos quan són petits, quan són joves i veuen nens que corren i que criden, ells s'apunten. Si són gossos, com deia abans, no, que són sociables i els agraden les persones, ells s'apunten. I què faran? Doncs es tiraran al damunt del nen, el tiraran a terra, el mossegaran, jugant, no, els peus o les mans o les joguines. I això amb un gos adult ens ho podem estalviar. Llavors, potser, si ja tenim moments d'estrès, no, en una casa que hi ha nens, que és tot com més caòtic, si introduïm un gos jove, el caos pot anar a més.
En la situació llavors anterior ens explicaves com presentar aquest nadó al gos que ja hi és, i ara hi ha algun tipus de protocol per explicar-li al nen, a la nena, que arriba el gos i com s'han de relacionar?
Sí, sempre millor que es coneguin, per exemple, si anem a adoptar un gos, no? Doncs millor que es coneguin a la zona, a la protectora que l'adoptis, i si hem d'anar-hi una, dues, tres vegades, doncs hi anem, no? I les pautes que li hem d'explicar amb el nen és que, sobretot, perquè jo això treballo amb adopcions i ho veig molt, no? Ensenyar-li als nens que respectin l'espai del gos, perquè hi ha nens que els encanten els gossos, però ningú els hi ha explicat que no et pots tirar al damunt, no el pots abraçar, no el pots donar petons amb un gos que no coneixes. Que potser tenim un percentatge de gossos que t'ho acceptaran, inclús els hi pot agradar, però hi ha una majoria que no els hi agrada, no? I ja ho fan els adults, no? I moltes vegades haig de posar una mica el freno, vigila i no facis això, perquè un dia et poden arrencar el nas, així de clar, o sigui, pot passar. I aquests adults, moltes vegades els fills no els hi expliquen, o sigui, ja no ho fan ells, no?
Com actuar.
Això hauria de, jo penso que hauria de ser una cosa que a les escoles s'hauria d'ensenyar com presentar.
Una mica d'educació canina.
Sí, sí, o no, perquè després, clar, quan les notícies, no? Un gos ha mossegat a un nen, un gos, bueno, jo què sé, passen coses greus, no? Però són coses que es poden evitar. La major, és que jo penso que, no sé si el 100% de les vegades, però el 98% segur que es podria evitar. Llavors, sobretot amb els nens, se'ls ha d'ensenyar a respectar l'espai quan anem a conèixer aquest gos i quan el tenim a casa, que aquí també poden venir problemes. Quan el gos arriba a casa i el nen, clar, és la novetat, el gos, i els primers dies... Sí, i els primers dies doncs, agobia molt el gos. I hem de fer-li entendre doncs, això, que no és una joguina, el gos, no? És un membre més de la família. A veure, és una bona oportunitat per ensenyar-li als nens respecte, saps? O sigui, a respectar els demés, a...
On acaba el meu espai, comença
això,
el de l'altre...
Aquí és el gran problema que veig jo, el tema del control dels espais vitals, que és quan passen els accidents de les mossegades, o el gos que gruny, i llavors ja tothom li agafa por, perquè ja t'està avisant de que... No vagis per aquí, no? Perquè m'estàs agobiant.
I podríem donar unes pautes generals en funció de l'edat?
Sí, la pauta general per totes les edats és aquesta, eh? Respectar l'espai del gos.
Aquesta és bàsica, ens ha quedat clar.
Sí. Llavors, per exemple, quan són bebès, molt nens petits, posem de, jo què sé, de 0 a... A 2 anys seria un tram així complicat, dels 2 als 5 o 6 ja la cosa canvia, però sobretot quan són molt bebès, els nens, clar, no controlen, no? La força, quan agafen les orelles, el nas, tots els hi crida l'atenció. Nosaltres hem d'estar sempre supervisant la situació, sempre. Sempre que el gos i el nen estiguin junts, hi hem de ser nosaltres. Jo no els deixaria sols, val? I a no ser que hi hagi un espai de separació, un parc, o pel gos o pel nen, no sé, però un espai de separació. Perquè en un moment que no te n'adones, el nen, el gos està allà plàcidament tranquil, i el nen doncs va allà i li posa el dit a l'ull o jo què sé, i amb tota la innocència, pobra, no? I el gos, doncs,
reacciona tasca. Malament.
Sí, fot una marcada, no? I llavors, clar, supervisió sempre. L'edat més perillosa per mi, perquè amb aquesta edat de 0 a 2 encara estan bastant controlats, però a partir de... Bueno, quan comencen a caminar ja a córrer i tal, i ja comencen els nens a descobrir el món, a tocar-ho tot, que és aquella etapa que has d'estar molt pendent
de... protegir tot.
Tot, els endolls, tot. Doncs
les
el gos
escales,
també l'hem de...
El gos.
Sí, el gos aquí, aquesta edat és la més... Jo penso que, en general, els gossos és l'edat que menys els hi agrada dels humans, no? I que potser hi ha gossos que els encanta, eh? I que són... Hi ha molts gossos que tenen el rol gos-gossa, eh? De cuidador, i vetllen molt pels nens i veus que els vigilen, no? Però clar, jo com tinc més el xip de gossos de protectora, no? Són... Aquestes edats són les que menys agraden als gossos.
Per tant, quatre ulls en aquesta època.
Sí, perquè és l'edat, suposo que més imprevisible, no?, dels nens, que és un caos, no?, de ara pujo per aquí, ara crido, ara m'enfado, ara... I això als gossos els explota el cap, no? És com...
Els desestabilitza.
Sí, sí.
A partir de 7 anys es torna més fàcil?
Sí, a partir de 7 anys... Bueno, jo penso també que a partir dels 5 ja podem començar a treballar molt seriosament els límits. Abans també, eh? Però a aquesta edat ja més seny, no? A l'hora de... No, el gos, doncs, té el seu espai, deixa'l dormir, deixa'l...
Menjar.
Sí, no el molestis, no el cridis, no... Podem ensenyar al nen també a ser com més pacient, més tranquil, i potser ja de cara a partir dels 7 anys ja podem començar a donar-los més unes responsabilitats, no ho sé, de donar-li el menjar. A partir dels 5 anys també jo penso que els hi podem ensenyar a fer jocs diferents amb els animals, no? Amb els gossos, vaja. Preparar-los una alfombra olfactiva, per exemple, en lloc de jugar, doncs, no sé, a toquetejar-lo, a tirar-se pel damunt, a pujar com si fos un cavall, no? Més contacte físic així, doncs no, i li podem ensenyar a fer-li altres jocs i que s'ho passin bé junts, però com en equip, no l'un contra l'altre, entre cometes, no?
I en quin moment els hi podem donar responsabilitats més grans?
En teoria, clar, a l'adolescència. A partir dels 14 o així,
14.
Ja doncs, tot el tema de sortir, de socialitzar... Jo penso que pot ser una bona edat per agafar aquesta responsabilitat de... Vale, tinc un gos, el gos té aquestes necessitats, doncs no només el papa i la mama han d'ocupar-se d'això. Jo també m'haig d'ocupar d'això, no? Que és el complicat, aquesta edat, no?
Sí, perquè ells volen i diuen que sí, es comprometen, però després, com passen tantes coses en aquest moment, no, de la vida...
Exacte.
Les promeses cauen en l'oblit.
Sí, però clar, el gos no només el tenim per estar al sofà amb ell i com si fos un peluche, ai, que maco i que carinyós, però després... El gos ha de fer pipi, ha de sortir al carrer. O sigui... Bueno, aquí és, hi ha una mica la guerra, no?, de les famílies quan volen adoptar un gos amb l'adolescència, però un adolescent ja es pot ocupar bastant més de tot el que el gos necessita.
I entendre.
Sí, clar.
Comprendre
i abans,
les necessitats.
Abans també ho entenen, no?, molt, però bueno, a aquesta edat, sí.
En general, és molt recomanable, no?, aquesta convivència, aquest binomi.
Clar, jo què t'haig de dir? Jo, per mi...
Ets una fan.
Clar, o sigui, els nens que convisquin amb el, o amb un gat, amb un animalet i tal... Clar, jo... Sobretot, clar, si al nen li agrada. Si el
clar,
nen
clar,
no...
si vol, no ho però, forçaràs.
Clar, però pot ser una molt bona oportunitat per ensenyar-li moltes coses al nen i molts valors i després, a nivell emocional, sentimental, ostres, és maco. És
aquest molt... vincle que
sí,
es crea,
sí,
no?
Sí, sí.
Que després, quan l'animal se'n va, també és dur.
Sí, molt.
Però
i
és,
sempre
però és aprenentatge,
queda...
també.
Ja he vist molts tatuatges de gossets que s'han tingut a la infància, sí, sí, sí. O sigui, que queda... queda...
aquell record.
Sí, sí, sí.
Neus, un plaer tenir-te i aprendre sobre com millorar aquesta relació quotidiana amb els nostres peluts. Ens veiem ben aviat. Que vagi
vale,
bé.
Gràcies, adéu.
Penedès en xarxa. El que quiero no me quiere como quiero que me quiera y termina la condena. Me divierte. Maybe tú eres el que me libera. Y es que hoy es carnaval. Yo soy de aquí y tú eres de allá. Lo diré en inglés y me entenderás.
És una de les cançons de l'últim àlbum de Rosalía que més sonen. Així tanquem aquesta segona hora de seguida al butlletí de les 11.